per parlar de cinema, després d'escoltar aquesta sintonia, ja per última vegada aquesta temporada d'Aigüera i d'hivern, en aquest Cinema Paradís, ens hi trobem a Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia. Ja ho saps, l'últim col·laborador que es despedeix.
Sí, senyor.
També seré l'últim que me reincorporaré.
Sí. És el que passa. Doncs bé, la setmana passada érem a la primavera, encara no havíem entrat a l'estiu, ara ja som a l'estiu, i bé, Jordi, a part de les estrenes que avui ens parlaràs, i les estrenes que, a vegades, allò que expliques, que algunes ja se saben amb antelació, se sap alguna cosa d'aquest estiu, de què pot arribar?
Sí, ja no sé si ho he comentat alguna vegada, que sobretot les grans distribuïdores que tenen títols d'aquells que convé fer-los una promoció llarga, doncs ja t'anuncien dates d'estrena de títols que a vegades ja són fins per l'any que ve, perquè hi ha distribuïdors que ja han anunciat títols de cara al 2020.
Carai.
Però sí.
Pel·lícules que ja estan fetes,
sí,
o
sí,
que encara
sí,
estan en procés.
No, és que encara que estiguin en procés de postproducció, ja està marcada al calendari la data en què s'estrenarà. Estem parlant de títols que, evidentment, quan s'estrenin tindran molt de ressò, però és que el ressò no el tenen perquè s'estrenen llavors, sinó perquè ja porten molts mesos en plan de màrqueting. Inclús hi ha pel·lícules que se venen entrades amb dos i tres mesos d'antelació.
Carai,
sí,
Déu-n'hi-do.
Aviam, avui dia el tema d'internet, el tema de la venda anticipada, doncs ha facilitat...
Però això aquí o parlaríem d'Estats Units?
Aquí.
Aquí podem trobar...
Mira, aquesta setmana han enviat el missatge de distribuïdores que es posava a la venda de Mascotes 2, pel·lícula que, si no tinc mal entès, arriba a l'agost.
Imagina que aquesta pel·lícula arribés al novembre. Es podien comprar entrades ja?
Fins que no ho diguin, no.
Ah, ho diuen ells, eh?
Sí.
Ah, val.
O sigui, s'anuncia. Els propis cinemes, quan els hi arriba la notícia, ja posen el cartell. Els que fem programes relacionats amb el món del cinema i que tenim contacte amb les pàgines de premsa de les distribuïdores, doncs també ens arriba la informació, i ja sabem doncs que a partir de certa edat, certes dades anticipades, perquè
a través d'internet, no les guixetes o les taquilles del
internet. I un temps abans, en la mateixa taquilla del cinema, llavors ja es podrà vendre l'entrada. Per això a vegades sobta de que diuen abans de l'estrena la pel·lícula ja ha venut una burrada. Per què? Perquè, clar, a nivell mundial, l'estrena, si és el mateix dia, doncs totes les vendes anticipades d'aquell primer cap de setmana ja els hi dona una idea de quina projecció serà la posterior recaptació d'aquesta pel·lícula. Per això la setmana passada parlàvem dels Vengadores Endgame.
Sí, ho comentaves.
Que la tornaran a reestrenar. El que passa és que, clar, no serà una reestrena massiva, però sí que pretenen això, que
sigui la pel·lícula
a reemprendre la recaptació i mirar de superar aquest Avatar de James Cameron, que encara sembla que està a dalt de tot i de manera imbatible. Però bueno, anem per feina. I sí, el que m'has preguntat, i és que hi ha algunes estrenes que sí que arriben, i la més propera és Spider-Man Lejos de Casa, arriba la setmana que ve. Per tant, aquesta pel·lícula ja la tenim aquí, a la cantonada. És una pel·lícula que, bé, segueix la tònica de Marvel, que barreja doncs les aventures en solitari d'aquests superherois amb els Vengadors, que barreja les aventures de tots ells en conjunt. I, evidentment, sempre hi trobem referències a la pel·lícula en funció d'haver vist els Vengadors. En aquí també passa. Bé, és el protagonista Tom Holland que continua interpretant a Spider-Man. El 19 de juliol arriba el que la setmana passada dèiem, que Disney no ens deixa respirar. El Rei León. El Rei León arriba el 19 de juliol. Per tant, suposo que encara no ens haurem tret de sobre el Toy Story 4, encara estarem una mica per, amb cartellera amb Aladdin, els Venjadors, vés a saber com estarà, i el Rei León.
Rei León de carn i os?
El Rei León és una pel·lícula que es ven com d'acció real, però la veritat és que és tota digital. El que la passa és que l'efecte visual que veiem, veurem animals de veritat, a la selva de veritat, i veurem la història que era amb animació tradicional de Disney, la veurem ara amb personatges reals com El Libro de la Selva. Mm-hmm. El Libro de la Selva, veiem una pel·lícula amb acció real, amb animals, que ens donava... Però la veritat és que, esclar, tot és molta creació digital. Però el Rei León arriba també per trepitjar fort i menjar-se la taquilla. Per tant, compte amb el de Disney que vam dir la setmana passada. No?
És curiós, ara, un petit parèntesis, és curiós que abans les pel·lícules de dibuixos animats havies de fer 50.000 dibuixos per fer una pel·lícula. I ara, amb un ordinador, ho fas tot, Com ha canviat el temps.
La tasca dels dibuixos animats. Dels ninotaires de les pel·lícules de dibuixos animats era ingent. En canvi, ara, doncs, esclar, fas els esbossos, fas el programa i... I a més a més, si aquests esbossos són que t'imiten perfectament la figura humana o la figura animal real, doncs et queda el Rei León.
Què més tenim?
Passem a l'agost. A l'agost arriba l'última pel·lícula de Tarantino. Per tant, canviem totalment de gènere. Quentin Tarantino, amb el seu particular cinema, ens porta Érase una vez en Hollywood. La pel·lícula ens la planteja en els anys 60, en una època marcada en diversos fets històrics, tant científics com socials, i tot això ambientat en el món del cinema. Per tant, és una pel·lícula de cinema dins del cinema i que doncs va recorreguent tots aquests fets que varen succeir en aquesta dècada a través dels ulls dels seus protagonistes i de les vivències que aquests protagonistes en tenen. I el 30 d'agost, a finals d'agost, ja ens arriba un altre personatge que salta de l'animació i de la sèrie de televisió animada a la gran pantalla. A mi, si em pregunten qui és, ho tinc una mica complicat. Dora l'Exploradora. No sé si a tu te sona.
Sí, bueno, no la vaig agafar a la meva època de cine infantil.
Per aquests articles d'escola que venen i tal, sembla que tal. Bueno, doncs Dora l'Exploradora arribarà el 30 d'agost amb personatges reals. Aquesta sí.
Bé, doncs, tot un personatge, Dora Exploradora, per la mainada, és d'aquests que, d'una certa edat, és d'aquestes que, escolta'm, no se'n perden ni un d'aquests de dibuixos i coses que tenen. Va,
aquí sí que podem dir que la varietat és amb què els personatges reals, doncs, viuen les experiències de Dora l'Exploradora, però com que és una pel·lícula independent, l'han hagut de començar, l'han hagut d'adaptar una mica a la manera de portar-la fins a l'aventura que viurà en aquest cas. La pel·lícula es diu Dora i la ciutat perdida. I jo,
més o menys això és el que...
Sí, això és el que està assegurat. Hi ha altres coses, també arriba la versió en cinema de Downton Abbey, aquesta sèrie de televisió.
Aquesta és una sèrie així de prestigi.
També arriba una versió en cinema dels Playmobils, els clics. també tindran la seva pel·lícula. Per tant, en fi, tot és qüestió d'estar a l'aguait de la programació que arriba a l'estiu. I aquesta setmana.
Una vegada en parlàvem, ara ràpidament ja per acabar, una vegada en parlàvem, tu em deies que no era... Home, això no segueix aquesta norma. Però jo encara estic que a l'estiu se fan pel·lícules d'estiu, que passen a l'estiu. És estrany de veure una pel·lícula així ambientada a l'estiu a l'hivern. Jo tinc aquesta teoria, no ho sé. Tu me vas dir una vegada en parlàvem, vas dir que no, que això no era necessàriament així.
Però jo no vull pas dir que en l'origen de la producció la idea sigui aquesta. Però també a l'origen de la producció pot tenir una idea i el recorregut d'una pel·lícula és molt llarg. La producció pot tenir pensat una cosa i la distribució posterior en te pot tenir pensat una altra. Evidentment, Los Vigilantes de la Playa és més maco veure-la al juliol o l'agost que en el desembre. Ara no recordo quan es va estrenar Los Vigilantes de la Playa,
però veus, seria una pel·lícula més
l'exemple que m'ha sortit
una pel·lícula que posessin a una expedició a l'Everest, per dir-ho d'una manera que n'és una d'allò, també seria potser més veure-la a l'hivern que pas a l'estiu.
Everest, la pel·lícula que ja es va fer a partir dels fets reals de l'aventura que es va viure, ara no recordo quan es va estrenar, però estic segur que la idea inicial era aquesta, però és que després hi ha molt perquè el recorregut d'una producció fins que se planteja, fins que s'estrena, és molt llarg i passa per moltes mans. Perquè pensa que la distribuïdora és la que al final té la potestat de veure quan l'estrena en funció dels seus interessos.
Correcte.
Per tant, això és el que... Per això comentàvem lo de Disney. Bueno, suposo que ja ho deu haver calculat, cada quantes setmanes estrenava un títol i mantenia el primer a final d'any. Quina serà la distribuïdora que més setmanes ha mantingut un títol a primer lloc? Disney,
per descomptat. Molt bé, doncs Jordi, passem ja a l'apartat d'estrenes, les últimes estrenes de la temporada... dintre la secció, perquè les estrenes n'hi haurà, com ja m'ha explicat.
Doncs mira, aquesta setmana alguna pel·lícula que està bé per al que ja segueix el món del cinema, però me sembla que poques que faran ombra a les que ja estan estrenades. Però bé, arriba una pel·lícula d'en Jim Jarmusch. En Jim Jarmusch és un director que ha fet forces pel·lícules que gairebé totes són comèdies una mica àcides, i que un dels seus protagonistes favorits és Bill Murray. Doncs aquí també en Bill Murray fa Los Muertos No Mueren. És una comèdia de zombis.
Ostres.
Sí, la pel·lícula va inaugurar el Festival de Cannes. Bé,
i què tal va anar?
Divisió d'opinions, perquè clar, qui anava a veure el Jim Jarmusch típic, doncs va sortir força decebut, però sí que la pel·lícula conté l'esperit de comèdia irònica que Jim Jarmusch dona en els seus films. Pel·lícula de zombis, però amb un toc de comèdia bastant important. Espanyola, una comèdia espanyola que es diu Los Japón. Aquesta ja és
mediàtica, també.
És mediàtica, perquè té producció de Mediaset...
Està sortint el tràiler.
Bé, els japonesos busquen un hereu de l'emperador que s'ha mort sense descendència i descobreixen que a Corea del Río hi ha una família que ve d'uns japonesos que s'hi van instal·lar al segle XVII i que sembla ser que tenen descendència de sang reial japonesa. Bé, tenim el Dani Rovira, acompanyat de la Maria León, que són els dos caps de cartell, acompanyats d'un fotimer de cares conegudes del cinema. Llavors arriba una pel·lícula que es diu Tu mejor amigo, un nuevo viaje. Fa 2 anys es va estrenar una pel·lícula que es deia Tu mejor amigo, que Dennis Quaid, que era el protagonista, tenia una relació molt particular amb un gos. Doncs bé, aquesta relació continua i ara ens arriba aquesta segona entrega amb el mateix protagonista, Dennis Quaid, i el gos, en Bailey. Els aficionats al terror tenen Muñeco Diabólico, en Chucky.
Ah, en Chucky.
Doncs arriba una nova versió dels orígens. O sigui, ens tornem a quan va començar la història. Orion Pictures, la productora, ha repescat els orígens d'aquest ninot quan la mare del protagonista vol satisfer els gustos del seu fill. Doncs tota la mainada va darrere d'un ninot molt popular, en Chucky. I clar, el que desconeixen és que aquest ninot, com ja sabem, evidentment, perquè això va passar l'any 88, quan es va estrenar la primera pel·lícula. Per tant, ara no ens descobreixen res, però sí que podem veure quin nou tractament li donen en aquesta pel·lícula. tenim una altra pel·lícula d'aventures i musical que ens arriba dels països nòrdics, que es diu Los Bando. És una pel·lícula que arriba en català sobre un grup de joves que fan un viatge salvant tota una sèrie de dificultats per intentar participar en un campionat nacional de rock. Tot això ambientat en un país nòrdic. Evidentment, el que comentàvem de l'estiu i l'hivern, els paisatges no són d'hivern, però ja no és el paisatge típic d'estiu. Instinto Maternal és un drama de suspens franco-belga que planteja els problemes que hi ha entre dues amigues de tota la vida que viuen en cases de costat i que a partir d'una tragèdia doncs, aquesta relació de gran amistat doncs, es ressenteix tant amb elles dues com les dues famílies. Això passa a Brussel·les als anys 60. Una comèdia dramàtica catalana, Els dies que vindran, dirigida per en Carles Marquès Marcet, que ja fa uns anys va estrenar 10.000 quilòmetres, doncs ara planteja també una relació de parella. Si allà, a 10.000 quilòmetres, la distància era l'eix que relacionava els dos protagonistes, doncs ara l'arribada d'un fill és el que posarà a prova la relació d'aquests dos personatges interpretats per en David Verdaguer i la Maria Rodríguez. I l'animació arriba en Bazar, una producció espanyola ambientada a l'època de la dominació àrab al sud d'Espanya, on doncs, parla de les aventures d'una jove àrab que rep del seu oncle un mapa on li descriu que hi ha un antic tresor. Amb l'ajuda de diversos companys d'aventures, doncs hauran d'intentar trobar-lo i, evidentment, esquivar a qui els persegueixi, perquè també té les mateixes intencions. I ja està aquí les estrenes de la setmana. I a Torroella continuem amb la norma d'una sola pel·lícula.
Vam parlar la setmana passada.
La setmana passada eren Los Hermanos Sister, sí. Ara són timadores compulsives. O sigui, la setmana passada eren parella de protagonistes masculins, ara aquí és parella de protagonistes femenins. I és que és una esbojarrada comèdia, remake de la pel·lícula Un par de seductores de l'any 88, però que ara doncs, ens arriba en versió femenina amb la Rebel Wilson i l'Anne Hathaway, que interpreten aquestes dues timadores professionals totalment diferents, perquè mentre una és sofisticada i elegant, doncs l'altra és tosca i vulgar. Per tant, una altra comèdia per anar-ho a passar bé.
Exacte, ja és el que es tracta sobretot el cinejó. Més aviat seria més d'aquestes pel·lícules de zombis i les d'en Chucky que abans comentava.
Cadascú té les seves preferències, sí. I n'hi ha que s'ho passa molt bé.
Exacte.
Amb en surt, darrere en surt.
Jo no sóc pas d'aquests. Jo estimo més passar-m'ho bé, o també si hi ha algun drama, doncs també evita. Allò anar a plorar o anar a passar aquell moment així d'angoixa també, però esclar, ostres, anar allò... d'aquestes pel·lícules, aquests que en castellà diuen sobresaltos, aquests ensurts, no seria pas...
La veritat és que hi ha molta més gent que prefereix evitar-se els ensurts que no dir, bueno, mira, tant me fa anar a veure una de riure com una de plorar, però els ensurts no, eh? I dic, és una reacció molt humana.
Exacte. Molt bé, doncs, Jordi, ja arribem al final. S'acaba doncs, aquesta temporada, temporada d'hivern del Més Calent a l'Aigüera, que hem estat amb totes les estrenes i comentant, perquè mira, a vegades penso, el que dona de si, els temes que hem arribat a parlar del món del cinema, que dona de si.
I a la una ens feia fora la vel.
Exacte. Com ara també el tenim rondant per aquí. Doncs, Jordi, gràcies, que passis un bon estiu.
Igualment. A tots els que ens escolten.
I ens tornem a trobar el mes de setembre.
Ens trobem el mes de setembre.
Tornem a obrir el Cinema Paradís, que ara el tancarem.
Perquè com que no hi tenim aire condicionat, a l'estiu el tanquem.
El tanquem. Jordi, doncs moltes gràcies i fins al setembre.
Adéu-siau, fins aleshores.
Bé, ja ho diu aquesta sintonia de comiat, tot allò que comença té un final, i aquí acabem aquest programa, el Més Calent a l'Aigüera. Hem estat dues hores de dilluns a divendres des del mes de setembre fins ara, acompanyant-los, fent-los passar una bona estona. Ara és el moment de deixar el torn aquest magazín que estrenem, aquest Mar i Muntanya, també en col·laboració, igual que a la tarda també en diferents emissores, com són Ràdio Vilafant, Ràdio Salrà, la veu de Sant Joan, Ràdio L'Escala, que també els farà passar una bona estona d'estiu. De la meva part i els col·laboradors, tots tornarem a partir ja del mes de setembre amb una nova temporada del Més Calent a l'Aigüera. Només una vegada més agrair-los la companyia, l'atenció que han tingut durant tota aquesta temporada i que passin un bon estiu i fins a la temporada que ve. Adéu-siau!